La degradació del material o el sobrepès, principals hipòtesis de l'esfondrament mortal de Manacor. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Els tècnics municipals i els bombers investiguen les causes que han provocat la caiguda del sostre de l'habitació on dormia el jove de 18 anys que ha mort i el seu germà de 13 que ja ha rebut l'alta hospitalària. També s'analitza si l'habitatge construït abans de l'any 1900 havia passat la inspecció tècnica. Es tracta d'una planta baixa i una planta superior que havia quedat com un buc. Una de les línies d'investigació és que la planta superior podria haver patit un sobrepès. El Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnic de Balear de Mallorca insisteix en la importància d'avisar un especialista si es detecten fissures en un habitatge, especialment si es tracta d'edificis antics. Ho explica el seu president, Luis Alfonso de León.
Lo que tienen que hacer los propietarios es ser muy precavidos y en el momento en que detecten cualquier problema, sobre todo estructural, avisar a un técnico y que inspeccione su vivienda. Las casas cuando se caen avisan.
Manacor manté les festes de Sant Antoni, això sí, amb algunes modificacions per homenatjar el jove que tocava la banda de música municipal. Demà, el segon ball davant la sala no comptarà en recepció a l'Ajuntament. La colla de dimonis no ballarà davant el consistori i a la colcada tampoc sonarà la banda de música. D'aquí a mitja hora està previst un minut de silenci a l'auditori que se suma al d'avui migdia davant el consistori. La plana de successos i tribunals marca l'actualitat d'aquest dijous, dia 15 de gener, que passa per la decisió de la jutgessa que ha pres sobre el detingut pel crim masclista ocorregut Toni Mateu fa gairebé un any a Palma.
L'home acusat de matar la seva parella de 27 anys ha estat enviat a la presó provisional. Així ho ha ordenat la jutgessa després de prendre-li declaració. L'home tenia antecedents per violència masclista.
Els pescadors de Balears se sumen a la vaga estatal de dilluns que ve.
Ho fan per protestar contra les noves obligacions de control per part d'Europa. Entre les mesures més criticades, hi figura l'obligació de notificar en 4 hores d'antelació l'arribada a port. El president de la confraria de pescadors, Domingo Bonnin, reclama una exempció per a les barques que pesquen manco de 12 hores.
Aquí hi ha 3 i surts cada dia. Si tu has de fer un previs de 4 hores, encara estàs pescant i encara no saps les captures que tens.
Terra Ferida alerta que entre 2021 i 2024 s'han edificat 5 grans xalets en sòl rústic cada setmana.
I asseguren que algunes d'aquestes edificacions tenen fins i tot camp de golf particular. Són aquestes dades que ha donat a conèixer l'entitat ecologista que retorna després de 4 anys d'aturada en el seu inventari de la devastació de Mallorca 2015-2024.
Maó tindrà pressupostos nous el 2026 després que l'equip municipal del PSIC, que governa en minoria, hagi acceptat les reivindicacions d'Ara Maó.
El problema més urgent a resoldre és la manca d'aigua potable a tot el municipi. Ara Maó considera que la política del batle Héctor Pons és erràtica i insuficient. Per això han posat una sèrie de condicionants sobre la taula per acabar signant l'acord pressupostari amb el PSIC per enguany.
Donald Trump i Maria Corina Machado estan reunits en aquests moments a la Casa Blanca.
I aquesta trobada amb l'opositora veneçolana té lloc l'endemà que el president dels Estats Units conversés ahir amb la presidenta del país, Delcy Rodríguez, a qui Trump qualificà de fantàstica.
I pel que fa als esports, el Reial Mallorca centra l'actualitat perquè el seu primer reforç d'hivern ja ha passat la revisió mèdica. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Parlem de Justin Kalumba, l'extrem francès de 21 anys que arriba lliure de l'Angers de la Ligue 1. Es tracta d'un extrem esquerrà que pot jugar en dues bandes, d'origen congolès i d'un metro 82 d'alçada. Kalumba ha arribat avui migdia a l'illa, ja ha passat la revisió mèdica i el club té previst presentar-lo demà com la primera incorporació mallorquinista en aquest mercat d'hivern. I pel que fa a la Copa del Rei, després de l'eliminació del Real Madrid contra l'Albacete i vespre, avui a les 9 és el torn del Barcelona, que s'enfronta al Racing de Santander, i del València, que visita el Camp del Burgos.
I quan s'acosta Sant Antoni, tothom mira el cel, tot i que la pluja no desafia sempre aquestes dates. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre. Sí, efectivament, pràcticament cada any per Sant Antoni o per Sant Sebastià tenim moviment i enguany no serà una excepció. És vera que demà la revetlla de Sant Antoni en principi serà tranquil·la. No hauria de ploure demà. Per tant, en aquest sentit, esperam un cel variable, però sense precipitació. Demà tindrem alguns nígols més que podem notar respecte d'allò que hem viscut aquests darrers dies. Podem tornar a repetir algunes boires, alguns nígols baixos, que a punts d'interior preferentment de Mallorca poden ser protagonistes, però en definitiva hi ha un ambient variable, sense pluja. En canvi, dissabte sí que esperam que les pluges poden afectar a bona part de l'arxipèlag, principalment al migjorn de Mallorca, però en conjunt seria un dia plujós, sempre dissabte. Demà, no. Les temperatures demà encara no canvien gaire, mantindrem unes temperatures molt semblants a les d'avui, però dissabte sí que també baixaran, per tant, haurem d'abrigar-nos més.
Gràcies, Dani. Demà, revetlla de Sant Antoni és Sant Honorà, patró del Gaire, que celebra en aquest moment des de les 6:30 de l'hora baixa la seva revetlla en Torrada, Correfoc i també Vall de Bot. Connectarem amb el Gaire. Allà hi ha Toni Sastre. Serà minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7:06. Els bombers i els tècnics municipals investiguen les causes que han provocat l'esfondrament mortal aquesta matinada a Manacor. Un jove de 18 anys ha mort després que cedís al sostre de l'habitació on dormia amb el seu germà de 13 anys, que ha resultat ferit, però que ja ha rebut l'alta de l'Hospital de Son Espases, on ha ingressat d'urgència aquesta matinada. Tot apunta que la llitera on dormia l'hauria pogut protegir. Son pare i sa mare no han patit ferides, ja que dormien a una altra part de la casa on vivien de lloguer al barri d'Esbarracà.
I el batlle de Manacor, Miquel Oliver, ha explicat que s'analitza si l'habitatge, construït abans de l'any 1900, havia passat la inspecció tècnica. Les primeres investigacions apunten que la principal hipòtesi seria, asseguren, la degradació del material de l'habitatge, que es mereix típic d'una casa antiga. L'edifici tenia una planta baixa i també un primer pis. La de baix era utilitzada com a habitatge, però la planta superior havia quedat com un buc. S'investiga si s'hauria produït un sobrepès que hauria provocat aquest esfondrament del segon aiguavés on dormien els dos germans.
El forjat superior ha cedit i també, en conseqüència, quan ha hagut de muntar el primer en el forjat intermig, també ha hagut per avall, i allà on dormien els joves, no, els fills.
L'habitatge, que vist des de l'exterior, no presenta danys visibles, ja que l'esfondrament ha estat en una zona molt concreta propera al pati interior de la casa, ha quedat ara precintat. Oliver matisa que les tasques de manteniment de la casa són responsabilitat de la propietat. Tot i això, per al consistori, ha oferit allotjament i ajuda psicològica a la família.
Ara entenc que la situació immediata és la de dol i la de dolor i que hem de respectar els tempos de la família. Ens hem posat a disposició, tot d'una que podem xerrar amb ells i ens posarem a disposició, ja sigui mitjançant assumir alguna despesa per una reubicació temporal o el que faci falta.
L'esfondrament, recorden, s'ha produït de ben les 5 de la matinada i una hora més tard se n'ha produït un altre quan ja eren els serveis d'emergència a dins. De fet, un d'ells ha resultat ferit, un dels membres del servei d'emergències. Els veïnats que han acudit a l'habitatge en sentir un fort renou han pensat en un primer moment que es tractava d'una explosió. Xisco Bonnin és oficial en cap del Bombers de Mallorca.
Hi havia pols, hi havia molt de caos i molt de nervis, però tot d'un han entrat ja els bombers i han tingut una estona llarga de desescombro, perquè la veritat és que havien quedat bastant sepultats.
Segons les primeres inspeccions, les cases del costat no estan en perill, tot i que una d'aquests habitatges està pendent d'una segona revisió.
Manacor manté les festes de Sant Antoni amb algunes modificacions per homenatjar el jove mort saxofonista de la banda de música municipal que interpreta diverses peces durant aquestes festes.
En senyal de dol, el consistori ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia a les portes de l'Ajuntament. Abans s'ha reunit amb el patronat de les festes de Sant Antoni i amb els membres de la banda de música i han acordat que el segon ball de demà, davant la sala, no comptarà amb la recepció tradicional a l'Ajuntament. Els dimonis no ballaran davant la sala i només sonarà la música i el recorregut de la colcada de l'Ajuntament fins a la iglesia, a banda de les completes, es farà també sense música. D'aquesta manera ho explica el president del patronat de Sant Antoni, Toni Gomila.
La de la colcada, com hem dit, aquesta persona era integrant de la banda de música, tot el camí de la colcada no tocarà les peces tradicionals de sempre, sinó que simplement farà un redoble de tambors fins que arribem a la iglesia. Són les mostres de dol.
La subdirectora de la banda de música de Manacor, Antònia Bassa, i un amic del jove mort l'han recordat de manera molt commocionada.
Miguel Ángel era un jove molt energètic, que feia 2-3 anys que s'havia incorporat a la banda i mordeix un buit molt gros. Nosaltres des de la banda no hi ha paraules i el que farem, intentarem seguir en l'activitat d'això, encara que seran moments difícils.
Sí, la verdad es que no, yo no me lo creo aún, estoy devastado por la noticia, la verdad es que no me lo esperaba porque, como digo, es un amigo mío muy cercano que he compartido muchos momentos bonitos con él y no me lo puedo creer aún.
D'aquí a manco de mitja hora, quan siguin les 7:30, està previst un minut de silenci abans de la representació de l'obra Ai Joaquín, que has vengut de prim a l'Auditori de Manacor.
El Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca insisteix en la importància d'avisar un especialista si es detecten fissures en un habitatge, especialment si es tracta d'edificis antics.
El seu president, Luis Alfonso de León, ha recordat que precisament a Manacor ja ha implantades les inspeccions tècniques d'edificis per prevenir aquest tipus d'accidents. Recomana el propietari d'habitatges de més de 50 anys d'antiguitat d'aquestes cases que siguin especialment prudents i avisin un tècnic tan bon punt detectin qualsevol anomalia.
Lo que tienen que hacer los propietarios es ser muy precavidos y en el momento en que detecten cualquier problema, sobre todo estructural, avisar a un técnico y que inspeccione su vivienda. Las casas cuando se caen avisan.
El president del Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes també recorda que aquestes inspeccions no és un impost més, sinó una mesura preventiva per garantir que no existeixen problemes estructurals greus com pot haver passat en el cas de Manacor.
I més qüestions. Presó provisional per l'home acusat de matar la seva parella fa gairebé un any a Palma. Així ho ha ordenat la jutgessa titulada la secció de violència sobre la dona del Tribunal d'Instància de Palma després de prendre'l declaració. L'home ha passat a disposició judicial després que dilluns fos detingut per l'assassinat que presumptament va cometre el febrer de l'any passat.
La víctima de 27 anys hauria mort asfixiada per la mà de l'home, segons el resultat de l'autòpsia i les investigacions posteriors que desmentirien la hipòtesi primera que apuntava que la dona hauria mort per una sobredosi. Tant el detingut de 42 anys com la dona estaven dins del sistema Biogen, que és el sistema de seguiment integral de casos de violència de gènere, però per parelles anteriors. No hi havia hagut denúncia durant la seva relació i el Ministeri d'Igualtat va confirmar dimarts que compatibilitzava el cas com a violència masclista. Es tracta de l'assassinat número 47 a l'estat espanyol durant l'any passat i el segon de l'any a Mallorca.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El sector pesquer de les Balears aturarà dilluns que ve per protestar contra les noves obligacions de control per part de la Unió Europea. Segons els pescadors, aquestes normatives posen en risc la viabilitat de la flota artesanal i perjudiquen la seguretat i la qualitat del producte. Maria Eugènia Quegles.
Entre les mesures més criticades figura l'obligació de notificar en 4 hores d'antelació l'arribada a port. Els pescadors critiquen que és materialment impossible que compleixin aquests requisits embarcacions que fan jornades inferiors a 24 hores i que pesquen a poca distància de la costa. El president de la Cofreria de Pescadors, Domingo Bonnin, demana que se'ls apliqui una exempció que preveu el reglament comunitari per a les barques que pesquen manco de 12 hores.
A l'Atlàntic, els barcos normalment surten i estan 3, 4, 5 dies i naveguen un dia. No tenen problemes en fer els previs perquè acaben la pesca, el peix el duen dins la bodega i tenen tota la informació. Aquí entres i surts cada dia. Si tu has de fer un previs de 4 hores, encara estàs pescant i encara no saps les captures que tens.
També rebutgen l'exigència de registrar totes les captures perquè consideren impossible notar amb exactitud quantitats mínimes a bord. Els pescadors tenen un marge d'error d'un 20%. Si s'equivoquen, els poden sancionar amb multes de fins a 3.000 euros. La mobilització coincidirà amb una reunió entre el Ministeri i el representant del sector pesquer per abordar la modificació de del controvertit reglament.
I Assaja Balears afegeix a les protestes que diferents organitzacions agràries han convocat contra el Tractat de Lliure Comerç Mercosur i les retallades del fons de la política agrària comuna. Les mobilitzacions estan previstes arreu de l'Estat la darrera setmana de gener.
L'acte central serà dijous dia 29 de gener. Per a la resta de jornades de mobilitzacions, que són el 26, el 27, el 28 i el 30 de gener, les organitzacions agràries donen flexibilitat a les delegacions regionals perquè convoquin accions dins els seus territoris, que en el cas de les illes encara s'ha de concretar.
I segon i darrer dia de vaga sense gaire incidència entre els metges d'atenció primària de les illes.
L'aturada convocada a l'àmbit nacional pel Sindicat de Metges d'Atenció Primària no ha tingut cap seguiment significatiu a les Balears, on el sindicat no té representació. La convocatòria de vaga, motivada per la reclamació d'un estatut propi per als metges, no ha comptat tampoc amb el suport de Cimeval, sindicat majoritari a l'arxipèlag.
Seguim parlant de salut. Perquè la incidència de la grip a les Balears registra un lleuger augment la segona setmana de l'any amb una incidència de 73 casos per cada 100.000 habitants davant de les 70 infeccions de la primera setmana d'enguany. Aquest nivell de contagi es manté a l'arxipèlag en una fase epidèmica de baixa intensitat. A l'Hospital de Son Espases només hi ha 10 pacients ingressats per grip.
La Conselleria de Salut explica que la situació epidèmica és estable, tot i que asseguren que hi ha un increment de les infeccions respiratòries agudes provocades per tota mena de virus, no només de grip. Entre la població en general, aquestes infeccions s'han situat en els 588,2 casos per 100.000 habitants davant dels 493,1 de la setmana anterior. Manuela García és la consellera de Salut.
La presión viene fundamentalmente por pacientes que son pacientes crónicos complejos y pacientes crónicos avanzados, y no es derivada de la gripe, sino que estos pacientes, cuando tienes un proceso de infección respiratoria por cualquier virus o cualquier otro proceso, hay un deterioro de mucho de las funciones que tienen, porque padecen del corazón, del pulmón, del hígado. Entonces, al final, todo eso es lo que ha incrementado el número de ingresos.
El Servei de Salut ha activat aquesta setmana 34 llits d'atenció intermèdia a l'Hospital Verge de Lluc.
I els habitatges per a professionals sanitaris a Eivissa no seran una realitat fins com a mínim d'aquí a 4 anys. Era una de les fórmules per incentivar l'arribada de personal, ja que la manca de professionals és el problema més greu al qual s'enfronta l'illa.
El nou gerent de l'àrea de salut de les Pitiüses, Eduardo Escudero, qüestiona que aquesta residència especial sigui el més adequat ara per oferir habitatge al personal.
Lo que hay que valorar es si esa fórmula es la más adecuada, porque es muy complicado poder disponer de alguna estructura habitacional para profesionales sanitarios en el área de salud antes de 4 años.
I l'Hospital de Referència de les Balears Son Espases ha estrenat aquesta setmana un quiròfan híbrid de darrera generació. Sí, faran procediments de cirurgia vascular.
La clau és que seran molt manco invasius gràcies a la nova maquinària instal·lada. Segons explica el cap del Servei de Cirurgia Vascular, el nou quiròfan es podran, per exemple, fer tacs en ressonàncies magnètiques i ecografies alhora que reparen les venes i les artèries.
Ante todo, mayor seguridad, que estamos viendo continuamente lo que estamos haciendo. Y todo esto además implica cirugías mínimamente invasivas, es decir, cirugías sin incisión, lo que lleva como resultado menor agresión quirúrgica, menor dolor posoperatorio y recuperación mucho más precoz del paciente.
Era Pascual Lozano, el cap del Servei de Cirurgia Vascular. Aquesta inversió per dur a terme aquest nou centre ha estat d'1.665.000 euros finançats en font del factor d'insularitat. S'estima que s'hi faran entre 50 i 60 operacions cada mes.
Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Es confirma que el 2025 va tancar les Balears amb una caiguda de preus, segons la xifra del desembre publicada per l'Institut Nacional d'Estadística. L'IPC ha descendit 3 dècimes i acaba l'any en el 2,9%, la dada més baixa des de juny de 2025.
El descens de la inflació es deu a l'abaratiment dels carburants i la menor pujada dels paquets turístics. En canvi, el preu dels aliments ha pujat fins al 3% per l'encariment de llegums i oli. Pel que fa a la inflació subjacent, sense energia ni aliments frescos, s'ha situat en el 2,6%. En el conjunt del 2005, l'IPC ha tancat amb una mitjana del 2,7%, una dècima manco que l'exercici anterior.
IMO tindrà pressupostos nous per enguany, després que l'equip municipal del PSIC, que governa en minoria, hagi acceptat la reivindicació d'Aramó. El problema més urgent a resoldre és la manca d'aigua potable a tot el municipi.
Aramó considera que la política del batlle Héctor Pons és erràtica i insuficient, per això han posat una sèrie de condicionants damunt la taula per acabar signant l'acord pressupostari amb el PSOE per enguany. El portaveu Jordi Tutzó n'explica els detalls.
El problema més urgent ara mateix és la potabilitat de l'aigua. Per això hem posat com a condició inajornable que l'acció de l'Ajuntament se centri a resoldre aquest problema. També veiem imprescindible que es posi en marxa una acció política molt més decidida per desbloquejar les inversions en infraestructures de nostres carrers, que no estan arribant, en inversions en el penya-segat d'Esport de Mó, que presenta un risc evident, així com promoure canvis en el pla d'ordenació urbana del municipi per avançar en la gestió sostenible de recursos naturals i en la protecció del territori.
Tutzó assegura que la fiscalitzaran tota la política municipal i vetllaran perquè es compleixin els acords, sempre amb una aposta clara, diuen, pels serveis socials.
I gairebé 50 milions d'euros és el pressupost en què comptarà el Consell de Formentera. Gent per Formentera i els socialistes ja han anunciat que s'abstindran per facilitar-ne l'aprovació. El pressupost total suposa gairebé un 8,5% més que el de l'any passat. Més de 7 milions es destinaran a inversió.
Entre els grans projectes hi ha el conveni de carreteres, que se n'emporta 1,5 milions. La renovació del depòsit d'aigua potable de Camari, el projecte d'unió de l'avinguda 8 d'agost o l'ampliació del cementeri de Sant Francesc. D'altra banda, gairebé 3 milions d'euros es destinaran a ajudes socials. La Unió afirma que han estat uns pressupostos consensuats amb els grups de l'oposició, Gent per Formentera i PSOE, i que això permetrà que dimarts que ve s'aprovin amb l'extensió d'aquests dos grups. Javier Serra és el vicepresident segon i el conseller d'Economia de Formentera.
Més rellevant d'aquestes negociacions ha estat sempre que hem estat en sa mà estesa. En cap moment hem tancat sa mà a ningú. Hem seguit negociant durant tots aquests mesos intensament perquè aquests pressupostos anessin endavant, que això és l'important i crec que és el beneficiós per si hi ha Formentera i per ser ciutadans.
I 44.000 empleats públics de la comunitat autònoma percebran en la nòmina d'aquest mes un increment en la indemnització per residència o complement d'insularitat. Els beneficiaris són els funcionaris dels serveis generals, els docents, el personal del servei de salut i també el personal laboral, inclòs el del sector públic instrumental.
L'import serà el mateix per a tots els grups de funcionaris i personal laboral i s'equipara el que correspongui al grup A1 en data de 1 de gener de 2026. Pel que fa als endarreriments corresponents a 2025, en l'augment de sou del 2,5%, la intervenció del govern és que s'aboni el mes de març. La consellera de Treball, Catalina Cabré, ha subratllat la voluntat de complir els compromisos adquirits amb els empleats públics.
L'esforç és important i és un esforç perquè aquest govern té clara la necessitat de complir amb els nostres funcionaris i amb els nostres empleats públics.
L'Estei destaca que és una millora que arriba per als treballadors de totes les illes, mentre que el TESIF assegura que d'aquí poc ja es veurà reflectit a la nòmina. Són Miquel Gelabert de l'Estei i Lluís Apolinar del TESIF.
Estem parlant que en aquesta nòmina de gener ja posam en marxa un terç d'aquesta diferència comparat amb un au de Canaris, i això se tradueix és que a Menorca i a Eivissa suposa més de 100 euros en el mes i a Formentera més de 170.
A partir d'abril, si todo va bien, todas las subidas salariales están aplicadas en la nómina d'abril de 2026.
UGT i Comissions, per la seva banda, destaquen que les millores beneficiaran funcionaris i personal públic, cosa que, segons el seu pare, repercuteix en millores del servei. Són Miguel Ángel Romero, d'UGT, i Pep Ginard, de Comissions Obreres.
Tu afecta
Para que se entienda, el personal del ámbito educativo afecta al personal del ámbito sanitario, al personal de servicios generales y al personal del sector público e instrumental.
Por lo tanto, bueno, pues millora de salari, millora de prestació de serveis públics, millora de tot en general.
I el 20% de la població d'Eivissa, unes 32.000 persones, es veuen afectades per algun grau d'exclusió social. És la conclusió de l'informe de la Fundació FOESA, encarregat per Càritas. El principal motiu d'exclusió és la dificultat de Ventura d'accedir a un habitatge digne.
L'informe FOESA posa negre sobre blanc a la desigualtat que pateix l'illa d'Eivissa. Al marge del risc d'exclusió, que afecta una de cada 5 persones, un altre 43% pateix una integració social precària. Escoltam Thomas Ubrich, membre de la Fundació FOESA.
En comparació amb Baleares i amb Espanya, Eivissa sale peor parada en lo esencial. Más exclusión y, sobre todo, más precariedad. Aunque la parte más dura de la exclusión es algo menos frecuente en la isla, esa genera sufrimiento y bloquea vidas.
L'informe ofereix xifres que poden semblar contradictòries. Per exemple, Eivissa té un 10,1% de persones amb uns ingressos baixos, respecte al 12,5% de Balears. En canvi, l'illa pateix un major risc d'exclusió social, el 20,4%, mentre que el conjunt de Balears és del 19%. L'explicació, la manca d'habitatge.
En Eivissa, la vivienda se ha convertido en el factor que más exclusión está generando. Afecta a una de cada tres vecinos. La exclusión residencial es más amplia que en el Estado y que la media de las Islas Baleares. Los precios de compra y alquiler crecen mucho más rápido que los ingresos.
Fins a 19.000 persones viuen a habitatges inadequats, com és el cas de les famílies que viuen en una habitació. Una altra causa d'exclusió és la dificultat de molts migrants per empadronar-se, la qual cosa els impedeix accedir a programes d'atenció social.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
De referida, alerta que entre el 2021 i 2024 s'han edificat 5 grans xalets en sòl rústic cada setmana. Algunes d'aquestes edificacions asseguren fins i tot amb camp de golf particular. Són dades que ha donat a conèixer l'entitat ecologista que retorna després de 4 anys d'aturada en el seu inventari de la devastació de Mallorca 2015-2024.
En aquest document es posa de manifest que en els darrers 4 anys s'han construït gairebé 550 hectàrees de sòl agrari i forestal, una superfície similar a la del municipi de Costitx. El 60% per a usos residencials i turístics en la construcció de prop de 850 xalets. L'estudi es basa en l'anàlisi de la darrera capa de l'ortofotografia aèria de Mallorca feta pública corresponent a les imatges de l'estiu de 2024 i s'han comparat amb les de 2021. Aquestes dades confirmen que, segons Terra Ferida, lluny de frenar la destrucció del sòl rústic i dels paisatges interiors de Mallorca, s'ha accelerat en el darrer trienni. Així, mentre en els anys 2015-2021 Mallorca perdia 140 hectàrees de rústic per any, en el període 21-24 el ritme de la destrucció ha accelerat fins a les 180 hectàrees anual, un 30% més. Jaume Drobé és un dels activistes de Terra Ferida.
El que estem veient és que hi ha una acceleració dels processos urbanístics que ja veiem en el seu dia. A Sonata vos hem posat algunes dades perquè vos faceu una idea. Cada setmana a Mallorca s'urbanitzen, s'edifiquen 5 nous xalets.
I el Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnic de Mallorca pronostiquen que la construcció de xalet de luxe, que s'ha disparat en els darrers anys, ha tocat sostre. Això sí, el col·legi constata un canvi de tendència d'ençà de l'any passat, quan s'han visat més pisos que xalets. A Mallorca han augmentat gairebé un 12% el nombre d'informes per fer pisos nous.
En total s'han visat més de 2.100 habitatges, el mateix que un any abans. Pràcticament la meitat eren pisos, l'altra meitat, però, eren cases unifamiliars. Tot i aquest canvi de tendència, però, encara es continuen fent manco habitatges plurifamiliars que entre l'any 2019 i l'any 2022. Luis Alfonso de León, el president del col·legi, preveu una crisi en el sector que obligarà, segons el seu pare, a davallar els preus en el mercat d'habitatges d'unifamiliars.
Todos los que estos años se han estado dedicando al lujo no les va a quedar más remedio que volver a la vivienda económica i realzar lo que són els edificis plurifamiliars.
Els municipis amb més projectes d'obra han estat Palma, Marratxí i també Inca. Destaca també l'augment de les obres de reforma en edificis, que augmenten un 19%.
I Mahó afronta els pròxims 4 mesos una revisió massiva del seu parc mobiliari. Tots els edificis de més de 30 anys han de passar la inspecció tècnica a banda dia 3 de maig. Excel Camarasa.
Parlem de prop de 9.500 edificis. El cost de la inspecció pot anar aproximadament dels 200 als 1.000 euros, segons els casos. El consistori adverteix que no presentar la IT dins termini, tot i que està disposat a ser flexible, pot suposar multes d'entre 600 i 6.000 euros. Els col·legis d'arquitectes i aparelladors diuen que el sector està preparat, però demanen planificació. El Batla de Mó és Héctor Pons.
Tots els edificis de més de 30 anys han de passar aquesta inspecció, que té un objectiu molt clar, que es garantís la seguretat de les persones que hi viuen. Suposa un esforç, ara, tenim un termini, es veu que l'Ajuntament serà flexible, l'aplicació d'aquest termini, però necessitem fer aquesta revisió per evitar que hi pugui haver certs accidents.
Precisament al carrer Anselm Clavé es va produir un esfondrament el passat mes de novembre, un cas que ha posat el focus en la seguretat estructural.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. La degradació del material o el sobrepès són principals hipòtesis de l'esfondrament mortal de Manacor. Els tècnics municipals i els bombers investiguen les causes que han provocat la caiguda del sostre de l'habitació on dormia el jove de 18 anys que ha mort i el seu germà de 13 que ja ha rebut l'alta hospitalària.
I també s'analitza si l'habitatge construït abans de l'any 1900 havia passat a la inspecció tècnica. Es tracta d'una planta baixa i una planta superior que havia quedat com un buc. Una de les línies d'investigació és que la planta superior podria haver patit sobrepès. El Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca insisteix en la importància d'avisar un especialista si es detecten fissures en un habitatge, especialment si es tracta d'edificis antics. Així ho explica el president d'aquest organisme, Luis Alfonso de León.
Lo que tienen que hacer los propietarios es ser muy precavidos y en el momento en que detecten cualquier problema, sobre todo estructural, avisar a un técnico y que inspeccione su vivienda. Las casas, cuando se caen, avisan.
Manacor manté les festes de Sant Antoni, això sí, amb algunes modificacions per homenatjar el jove que tocava a la banda de música municipal.
Demà, el segon ball, davant la sala, no comptaran la recepció tradicional a l'Ajuntament i la colla de dimonis no ballaran davant el consistori i a la colcada, volien dir, tampoc sonarà la banda de música.
En aquests moments té lloc un minut de silenci l'auditori de Manacor. Imma Bibiloni és allà. Imma, bon vespre. En quin acte de les festes té lloc aquest minut de silenci?
Bon vespre. Aquesta mostra en recorda el membre de la banda de música de Manacor. Es fa abans de la representació de l'obra Aigua Quinca, has vengut de prima. És una sarsuela d'una hora i 40 minuts de durada. A aquesta obra de teatre hi participen una dotzena de persones de la banda de música de Manacor. L'auditori està ben ple i han assistit unes 800 persones. Es veuen rostres afectats per aquesta pèrdua. Ara parla la presidenta de la banda de música, Antònia Bass, abans del minut de silenci. Tot d'una acabi començarà aquesta mostra de respecte des del teatre i auditori de Manacor, que també ha volgut sumar-se a les mostres de condol a la família i amistats de Miguel Ángel Flores, membre de la banda de música, un jove de 18 anys, molt estimat, que ha mort per l'esfondrament d'una part de casa seva passades les 5 de la matinada. Tot Manacor està profundament commocionat amb aquesta pèrdua.
Gràcies, Imma. Un minut de silenci que se suma al de migdia a les 12 que s'ha fet davant del consistori. I l'home acusat de matar la seva parella, ara fa gairebé un any a Palma, passarà la primera nit a la presó.
Així ho ha ordenat la jutgessa després de prendre-li declaració. Segons el resultat de l'autòpsia i investigació en posteriors, la víctima de 27 anys hauria mort asfixiada presumptament per l'acusat i no per sobredosi, com apuntava en un primer moment. Aquest home tenia antecedents per violència masclista.
Els pescadors de Balears se sumen a la vaga estatal de dilluns que ve.
Ho fan per protestar contra les noves obligacions de control per part d'Europa. Entre les mesures més criticades hi figura l'obligació de notificar en 4 hores d'antelació l'arribada a port. El president de la Confraria de Pescadors, Domingo Bonin, reclama una exempció per a les barques que pesquen manco de 12 hores.
Aquí hi ha 3 i surts cada dia. Si tu has de fer un previs de 4 hores, encara estàs pescant i encara no saps les captures que tens.
I Donald Trump i Maria Corina Machado s'han reunit avui hora baixa a la Casa Blanca.
Aquesta trobada amb l'opositora veneçolana ha tingut lloc l'endemà que el president dels Estats Units conversés amb la presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, a qui Trump qualifica de dona fantàstica.
Vos en donarem els detalls d'aquesta trobada a la següent mitja hora de l'informatiu. Passen 3 minuts de les 7 i mitja moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports.
Justin Kalumba serà el primer reforç del Reial Mallorca, Xisco Ribas, en aquest mercat d'hivern.
Així és, bon vespre. L'extrem francès de 21 anys que arriba lliure de l'Angers de la Ligue 1. Es tracta d'un extrem esquerrà que pot jugar en dues bandes d'origen congolès i d'1,82 m d'alçada. Aquesta temporada només ha jugat 4 partits de Lliga amb l'Angers a la primera divisió francesa amb un total de 225 minuts i no ha marcat cap gol. De fet, el seu darrer partit disputat va ser el 5 d'octubre a la derrota del seu equip per 5-0 davant l'Estrasburg. Com deien, Kalumba ha arribat avui migdia a l'illa, ja ha passat la revisió mèdica i el club té previst presentar-lo demà divendres. Per tant, tot apunta a que es convertirà en la primera incorporació mallorquinista a aquest mercat d'hivern. I seguim amb més actualitat del Reial Mallorca, perquè Abdon Prat s'ha parlat avui a IB3 i diu que és el moment d'anar tots units.
Quan hem estat tots units i amb força, com se diu, no? És quan han tret els millors resultats. I jo crec que ara és el moment d'estar pues, a les xereques que molt d'equip les agradaria estar a la nostra situació, no? El que passa que sí que és vera que els darrers partits sí que he pensat, no? La tristesa que sentia veient pues, que la gent està descontenta, que és normal, ho puc entendre de qualcuna manera, però és el moment d'estar units i d'estar el més junt possible, no?
Després de la derrota a Vallecas, l'artenenc es va reunir amb aficionats per parlar de la situació de l'equip i parla d'un intercanvi recíproc.
L'afició mos demanava que donéssim més, que és totalment d'acord, il·lícit, que al final mos demanin més, perquè nosaltres volem donar més també i hem de donar més, som conscients, i, però el que també li vaig demanar jo com a favor personal i com a club i com a la plantilla, pues que ells, diguem que l'afició mos aporti tot el que mos han aportat durant aquests anys.
I a Son Bibiloni, Albert Riera, exfutbolista del Reial Mallorca i actual entrenador del Celje, equip d'Eslovènia, és aquest dia realitzant una estada amb el seu equip. El tècnic manacorí ha concedit una entrevista a aquesta casa i no ha amagat el seu desig de tornar qualque dia a casa i seure a la banqueta de Son Moix.
A qui no li agradaria estar a casa seva i poder ajudar a casa seva? Quan? Pues ni pens, ni és algo que diguis, me fa llanes de pensaria o de dir quan passarà. No. Passarà, pues mira, quan sigui el moment, i quan passarà? Pues quan m'ho mereixi. Si és que m'ho mereix, si no m'ho mereix, no.
Pel que fa a la Copa del Rei, a les 9 del vespre es disputaran els dos darrers enfrontaments d'aquests vuitens de final. Burgos-València, el Municipal El Plantío, i Racing de Santander-Barcelona, El Sardinero. I el Real Madrid va ser eliminat ahir vespre després de perdre contra l'Albacete per 3-2 en el debut del nou entrenador Álvaro Arbeloa. Els blancs perdien 2-1 al minut 91 i Gonzalo feia el gol de l'empat, però 3 minuts després, Jefté es convertia en l'heroi de l'Albacete fent el definitiu 3-2 i el segon gol en el seu compte particular. L'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, diu que ell és el màxim responsable de l'eliminació.
Evidentemente para ellos yo creo que no es fácil, tan solo con un día con un nuevo entrenador pues intentar hacer todo lo que les he pedido y bueno, pues como he dicho, pues me siento el máximo responsable de esta derrota y para mí pues lo importante es empezar a trabajar, a recuperarles anímicamente y también físicamente. Evidentemente tenemos muchos jugadores que recuperar a su máximo nivel físico.
A més de l'Albacete, també es classificaren el Real Betis, que va guanyar per 2-1 a l'Elx, i l'Alavés, que va guanyar 2-0 al Rayo Vallecano. A la primera federació, l'UD Eivissa ha fitxat l'extrem Izan Jurrieta, procedent del filial del Racing de Santander. El jugador de 23 anys firma fins juny de 2027 i aquesta temporada ha fet 7 gols i una assistència en 17 partits a la segona federació i fins i tot va anotar un gol a la Copa del Rei amb el primer equip. A més, el club eivissenc ha arribat a un acord amb l'Sporting de Gijón per la cessió del defensa Jan Kembo. El francès, de 23 anys, ha debutat aquesta temporada en l'equip asturià a la segona divisió i serà jugador blau cel fins a final de temporada. I, per cert, l'exentrenador de l'UD Eivissa, Paco Gémez, ha fitxat pel West Ham de la Premier League. El tècnic espanyol, que va ser destituït del club eivissenc en octubre, s'incorpora al cos tècnic de Nuno Espírito Santo. I en tenis, Jaume Munà ha quedat eliminat als quarts de final del torneig d'Adelaide després de perdre contra Tomàs Matxac per un doble 6-4. El santanyiner no ha trobat aquesta matinada el seu nivell i s'ha vist per darrere en el marcador en tot moment. Munà centra ja en l'Obert d'Austràlia, competició en què debutarà aquest diumenge contra el txec Dalibor Zbritsina, número 93 del rànquing ATP. D'altra banda, Carlos Alcaraz s'estrenarà amb el número 79, l'australià Adam Walton. I en bàsquet, a la primera FEP, el Fiwi Palma s'enfrontarà demà, quan falti un quart per a les 9, el líder, el Leima Corunya. L'equip viatjarà demà a primera hora a Galícia i el seu entrenador, Pablo Cano, ha parlat de l'enfrontament.
Tengo ideas muy claras de cómo tenemos que salir a enfrentar este partido. Después está en la capacidad física de los jugadores, en la capacidad también del momento, lo que suceda en el momento, los imponderables que tendremos que sufrir en el momento para ver si lo podemos llevar a cabo, ¿no? Pero nos estamos preparando para ir otra vez, como te repito, como siempre, a jugar un buen partido y que ese buen partido nos dé la oportunidad de ganar.
Aquest partit serà el darrer de la primera volta i el darrer abans de l'aturada per la Final Four de la Copa d'Espanya. I el Palau de Congressos de Palma ha acollit en aquest moment, a aquesta hora baixa, els Premis de Golf 2025. Una gala que ha començat a les 6:30, presentada per la nostra companya Marta Sampàs, on la Federació de Golf de les Illes Balears reconeix els principals protagonistes de la temporada i celebra l'excel·lent moment que viu aquest esport a les Balears.
Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
Aquest divendres, dia 16 de gener, vine a la tradicional revetlla de Sant Antoni a Muro. Vine a gaudir dels dimonis, dels folguerons, les ximbombes i les gloses. I dissabte, dia 17, vine a veure les tradicionals beneïdes declarades Patrimoni Cultural Immaterial pel Consell de Mallorca. T'hi esperam, Ajuntament de Muro.
El Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica avalam que els productes de la terra siguin com han de ser. Per exemple, les faves. Les faves ecològiques són bajoques que contenen llavors de forma ovalada, amb fibra, vitamines i minerals que ajuden a millorar la salut intestinal, afavorint l'eliminació de toxines i evitant l'estrenyiment, sense pesticides ni fertilitzants sintètics. En definitiva, les faves com són les faves? Les coses són com són. Si demanes el segell del Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica, demanes salut per tu i per als teus. Cofinançat per la Unió Europea.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Més per Mallorca s'oposa a la proposta de reforma de finançament del govern central perquè considera que no soluciona el dèficit fiscal que pateixen les Illes Balears. De fet, segons els càlculs que han fet, les illes perdrien esglaons en l'escala de finançament per càpita.
El coordinador general de la formació, Josep Esteguià, concreta que la comunitat passaria del desè lloc al número 13, un fet inacceptable.
I amb aquest sistema que se'ns proposa, passaríem de ser els desens a l'hora de rebre a ocupar el 13è lloc. És a dir, baixaríem 3 punts. De fet, s'acompliria l'ordinalitat inversa de forma perfecta. Seríem els segons per davant a l'hora de portar i seríem els segons per darrere a l'hora de rebre-ho.
Apestegui aposta per fer un front comú entre les forces polítiques de les Balears per fer valer els interessos de l'arxipèlag.
La presidenta del govern, Marga Provenç, es mostra escèptica sobre la possible convivència de diferents sistemes de finançament a diferents comunitats autònomes.
De moment, ha reiterat que rebutjarà la proposta de l'executiu central si afecta l'autonomia fiscal de les Balears i ha reclamat una negociació multilateral.
Aquest intent de centralisme jacobí per part del govern d'Espanya d'intervenir damunt l'autonomia fiscal de les comunitats autònomes. Jo, això dels dos règims de finançament, la veritat que no ho havia sentit a dir mai, per tant, haurem d'esperar a veure què és això.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, fa una crida, reitera, al suport de totes les comunitats.
Lo que veo que mucha gente se raja la vestidura hablando de sus territorios, pero luego cuando se trata de apoyar los modelos, no quieren tener modelos. No va a haber un mejor modelo para los próximos años. Por tanto, yo apelo a que la gente vea claramente las ganancias y que salgamos del debate cortoplacista. O sea, estamos hablando de algo tan importante como que el Estado para siempre se desprende de 21.000 millones de euros. Más los que le provoque el crecimiento económico, ¿no?, a las comunidades autónomas, que será bastante también. O sea, van a tener dinero de sobra.
I la presidenta del govern, Marga Provenç, mantendrà en el càrrec el seu cap de gabinet, citat a declarar el mes de març per un delicte de prevaricació administrativa.
Provenç ha explicat que tant l'acusat, Alejandro Jurado, com el govern estan disposats a col·laborar amb la justícia i a facilitar tota la informació relacionada amb la contractació d'un familiar Jurado com a xòfer de la presidenta.
Expressam la nostra màxima col·laboració en la justícia, tant per part del senyor Jurado com per part del govern, en la remissió de tota la documentació d'un procediment que està establert, d'un procediment que és habitual, i tota la màxima col·laboració per esclarir aquest procediment, com sempre feim en la justícia, des de la màxima tranquil·litat.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
El govern estudia limitar la mobilitat a les carreteres de la Serra de Tramuntana dia 12 d'agost a causa de la previsió d'afluència de persones i vehicles amb motiu de l'eclipsi solar total.
Aquesta és la principal conclusió de la comissió que ha creat el govern per garantir la seguretat i la coordinació a causa d'aquest proper fenomen astrològic. Es tracta d'un esdeveniment excepcional perquè situa les illes entre els territoris amb més interès estratègic per la seva observació. La previsió és que aquest dia augmenti la pressió sobre les infraestructures i la xarxa viària, cosa que tindria efectes als serveis d'emergència davant qualsevol incident. Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles.
Hi ha hagut fenòmens d'aquest estil a altres llocs, a altres indrets, a territoris més grossos que els nostres, s'han produït uns certs problemes, entre ells de confluència, de problemes oculars o a vegades d'accidents. Passant pena, no, vàrem veure que hi havia uns riscos i els riscos s'han de tractar. El que seria irresponsable no intentar prevenir aquests riscos i posar en tot de la nostra mà.
Aquesta comissió, que s'ha constituït aquest mateix dijous, està integrada per representants del govern, dels consells de la FELIP, de la Universitat i l'Associació Astronòmica.
I les casetes de Nadal de Formentera finalment romandran obertes fins dia 31 de gener.
Una ampliació del termini que dona resposta a les peticions dels paradistes que, per mort del mal temps i les diverses avaries elèctriques, han hagut de tancar durant prop de 10 dies. Aquesta ampliació permetrà compensar els dies d'activitat perduts, així com mantenir un espai d'oci per la ciutadania.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Dinamarca convida els aliats europeus i de l'OTAN a fer maniobres militars a Groenlàndia el dia després de la reunió a Washington entre els representants danesos i dels Estats Units per debatre el futur de l'illa àrtica. El mandatari europeu que hi ha respost amb més intensitat ha estat el president de França, Emmanuel Macron, qui avui mateix ha anunciat que d'aquí a poc hi enviaran mitjans terrestres, aeris i marítims.
Aquests reforços s'afegiran a la quinzena de militars francesos que ja han arribat a Groenlàndia avui mateix. Altres països que també han anunciat l'enviament de tropes a l'illa són Alemanya, el Regne Unit, Suècia, Noruega, Finlàndia i també els Països Baixos. Es tracta, asseguren, d'una missió de reconeixement liderada per Dinamarca per fer un exercici conjunt entre membres de l'OTAN. La ministra de Defensa espanyola, Margarita Robles, ha dit que, de moment, Espanya no descarta prendre-hi part davant la insistència de Donald Trump de fer-se en l'illa.
Yo creo que no hay que precipitar acontecimientos.
todo el mundo está muy pendiente del tema, sería gravísimo que eso se produjera, pero vamos a ser prudentes a la hora de tomar decisiones y sobre todo es importante respetar los marcos que está habiendo, marcos de mucha prudencia, de mucha discreción, para ver qué soluciones se toman.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha assegurat que Groenlàndia pot comptar, ha dit la Unió Europea, des del punt de vista polític, econòmic i financer.
La primera ministra danesa i el president de Groenlàndia, segons han difós aquest dijous a les xarxes socials, afirmen que la creació de treball amb els Estats Units és positiva, però consideren que la situació continua sent greu.
I mentrestant, Tanuk, la capital de l'illa, es multiplica en els cartells que diuen Groenlàndia no està en venda, un lema que molt de groenlandesos també duen escrit en camisetes.
I qui també ha dit la seva ha estat Rússia.
I ho ha fet el mateix Putin des del Kremlin, però sense anomenar Groenlàndia de manera directa. Desenes de països de tot el món, ha dit Putin, pateixen pels seus drets sobirans a causa del caos i desordre, perquè no tenen força bastament per defensar-se. La portaveu de la diplomàcia a Rússia, Maria Zakharova, ha fet saber de manera més concreta que el seu país continua o segueix amb atenció la situació de l'illa i que les divergències entre països s'han de resoldre mitjançant negociacions internacionals.
I de Groenlàndia a l'Iran, on continua la inestabilitat i la incertesa, els Estats Units han retirat personal de la principal base al Pròxim Orient, situada prop de Doha, a Qatar.
Es tracta d'una mesura preventiva davant d'una possible escalada bèl·lica. També el Regne Unit ha tancat de manera temporal la seva ambaixada a Teheran. Mentrestant, l'Iran ha instat als Estats Units que reprenguin la via diplomàtica per evitar un altre atac militar nord-americà com el del mes de juny de l'any passat. El ministre de Relacions Exteriors iranià assegura que no hi ha cap pla d'execució per als detinguts a causa de les protestes.
El ministre d'Afers Exteriors recomana als espanyols que siguin a l'Iran, que l'abandonin al país persa.
Això per la part d'Espanya, que a la vegada, segons indica el ministre José Manuel Álvarez, fa una crida perquè els conflictes internacionals se solucionin per la via diplomàtica.
Frente a quienes quieren que reine el caos y la ley de la selva para imponer sus propios objetivos, nuestra política exterior defiende el multilateralismo, la cooperación, el diálogo, el derecho internacional. No vamos a resignarnos a un orden de injusticia, de arbitrariedad y de violencia.
El president del govern central, Pedro Sánchez, anuncia la creació d'un fons sobirà que recollirà el testimoni del Fons de Recuperació Europeus Next Generation a l'Estat, a la Unió Europea.
L'objectiu és mobilitzar 120.000 milions d'euros en habitatge, energia, digitalització, intel·ligència artificial, reindustrialització, economia circular, infraestructures, aigua i seguretat. Sánchez ha explicat que la seva aposta és una política verda.
No vamos a frenar la apuesta por las renovables. Y, por supuesto, hemos pactado con las empresas energéticas el cierre de las centrales nucleares y vamos a seguir esa línea. Porque apostamos por una energía más barata y, por supuesto, también por una energía que cumpla con esa transición ecológica que necesitamos para dejarle a nuestros hijos y a nuestras hijas un mundo habitable.
I la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que la intenció de Donald Trump és que hi hagi eleccions a Veneçuela sense especificar un termini concret. Alhora, però, la portaveu ha assegurat continuar considerant que la interlocutòria amb el país continua sent el règim chavista i la presidenta Delcy Rodríguez.
Unes declaracions que s'esdevenen el mateix dia que Trump rep l'opositora i Premi Nobel de la Pau Maria Corina Machado a la Casa Blanca en l'esperança de jugar qualque paper clau en la transició del país.
De fet, com deia Maria Corina Machado, arriba quan passava minuts abans de les 6 de l'hora baixa a la Casa Blanca per reunir-se amb Donald Trump.
La trobada de l'opositora veneçolana té el dia després que el president dels Estats Units conversés amb la presidenta del país, en Delcy Rodríguez, a qui Trump qualifica de fantàstica. I tot això succeeix quan deien que aquest dijous els Estats Units han capturat un sisè petroli al Carib en suposats vincles amb Veneçuela.
Són les 7:52 minuts per la Mare de Sant Antoni.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Centenars d'efectius entre policia, Guàrdia Civil i Protecció Civil es desplegaran pels pobles més santantoniers de Mallorca per garantir que la Revetlla i el Dia de Sant Antoni transcorrin sense incidents. A Manacor, per exemple, un dels actes més multitudinaris de la Revetlla són les completes. L'aforament màxim de la parròquia dels Dolors és de 1.500 persones, com l'any passat.
Ara ja no es reserva lloc per a aquells que vagin als dos assajos. Per això l'entrada serà per ordre d'arribada i es permetrà passar fins que s'arribi al límit màxim. Està previst que les portes de l'església s'obrin al voltant de les 5 de l'hora baixa. El rector de Manacor, Antonio Moros, lamenta que amb aquest sistema es va perdent el cant en llatí.
És una llàstima que no puguem donar preferència en els ensais, perquè així estimulam a prendre cants en llatí, no? Pens que, a pesar que no són jo l'expert en seguretat, ni l'autoritat que va de decidir, però pens que no seria impossible del tot que 300 que han vengut en els assajos entressin per un portal lateral i 300 per l'altre, i els altres 900 entrada lliure, no seria tan difícil.
I Artà, avui matí ja han deixat l'església a punt per acollir demà les completes, un dels moments més àlgids de la Revetlla de Sant Antoni.
S'espera que assisteixin milers de persones per cantar els cants a Sant Antoni i per això avui la brigada municipal ha retirat ja tots els bancs de l'interior del temple. A les 9 del matí sortiran els dimonis. Joan Cervera és el capellà de l'obreria de Sant Antoni d'Artà.
La Pentura és l'únic paròqui de Mallorca que lleven tots els banys per celebrar un acontejament, que són les completes de Sant Antoni. Però aquí ja fa uns quants anys que varen decidir llevar banys, perquè, com veus, entre banc i banc és estret. Quan hi ha tanta de gent i la gent empeny, hi pot haver un genoll, hi pot haver una cama, hi pot haver tal. Varen dir, llevem els banys. Per tant, ara vendrà la brigada i llevarem els banys.
I aquesta casa, un any més, vos acostarà amb una cobertura especial amb el minut a minut els actes més importants de Sant Antoni arreu de l'arxipèlag, entre demà i passat i vetres emetrà 12 hores de programació especial.
Encetaran la cobertura dia 16 els companys del dia, que retransmetran el primer ball dels Dimonis d'Artà per ràdio i televisió. Des d'allà, on sigueu, la ràdio us transportarà per tots els actes festius amb motiu de Sant Antoni, en connexions en directe i també en programes que es faran des d'alguns dels pobles on la festa es viu amb més intensitat. Demà, dia 16, el programa Tèntol es farà des d'Artà, mentre que xiu-xiu aniran a Sa Pobla. Dissabte 17, la Gran Vida connectarà amb Menorca i Clara Aymaní narrarà la processó dels Tres Tocs.
També IB3 Televisió ha programat una programació especial per acostar-vos amb imatges tot aquest Sant Antoni, que també vos oferirà IB3 Ràdio. Entre els actes que vos podrà oferir IB3 Televisió hi ha la pujada del Pi de Pollença. 4 minuts per arribar a les 8. Anem cap al Gaida. La majoria de municipis de les Balears celebren aquestes dates Sant Antoni, Manco el Gaida, que demà celebra Sant Honorat, patró del poble. Per això, a aquesta hora ja ha començat els actes de la Revetlla. Seguint-los al Gaida, hi ha Toni Sastre. Toni, bon vespre.
Bon vespre.
A les 8 està prevista l'encesa de Foguerón, però els actes han començat fa més d'una hora.
Així és, a les 6 i mitja ha tingut lloc una cercavila amb els caparrots i la banda de música del Gaida pels carrers més cèntrics del municipi. De fet, just abans de sortir, hem pogut parlar amb una de les portadores, concretament en la que representa el Pato Donald i que el municipi és conegut com en Tàfol. Ens deia això.
Jo fa un any i mig, dos, que els educ, i fa bastant d'anys que ja estan fets, i entre tots els joves del Gaida, intentant que tots els nins per ser festes s'ho passin bé i fer un poc que tots se divertisquin més.
A les portes de l'Ajuntament, que es donen partit als caparrots i la banda de música, s'hi congregaven molt d'infants emocionats per veure els caparrots i els dimonis. N'escoltam algun d'ells.
Per veure els correfocs.
Per ficar-nos en els correfocs i fer i ballar.
Perquè té banyes.
Ara, dimonis petits ja no m'agraden, els dimonis petits. Saps per què? Perquè els petits me van cremar, així, però els grans no, perquè estan damunt la plaça.
Perquè surten els dimonis i els caparrots.
Una vegada acabada aquesta cercavila, els dimonis de la cova d'Esfossar, acompanyats per una batucada, han encès els nombrosos foguerons repartits als voltants de la plaça, un moment que ha generat molta expectació entre grans i petits que no s'han volgut perdre el moment entre traques i foc. Ara a les 8, ben aviat, d'aquí uns minutets, els algaidins i algaidines començaran a torrar sobrassada, botifarrons i panxeta perquè les torradores ja hi comença a bacaliu. Molts d'ells han comprat el plat per 4 euros, el Gaida Solidària, una entitat sense ànim de lucre que destina els guanys a causes solidàries. Escoltam a una de les voluntàries.
En principi no se pagava etiquet, però darrerament se va trobar que d'una manera simbòlica. Total, 4 euros i és un bon sopar. A més, tot és destinació solidària.
La Revetlla de Sant Honorat, que en aquesta hora compta amb una plaça ben plena d'infants i de gent gran, tot i el fred, acabarà amb una ballada popular. I ja serà a les 11 un dels moments més esperats, principalment per als infants, que hi haurà el correfoc. Això ha estat avui, mentre que demà, el dia de Sant Honorat, els cossiers ballaran, serà la segona vegada que ho fan a l'any, l'oferta davant l'església passades les 11 del matí.
Gràcies, Toni. Primera vegada que sortiran els cossiers al Gaida, amb una missa que se celebrarà a partir de les 11 del matí. Allà ballaran l'oferta els cossiers del Gaida amb motiu del seu patró. Són les 8, moment de repassar els titulars d'aquest dijous 15 de gener que ha colpejat Manacor per la mort d'un jove de 18 anys a causa de l'esfondrament del sostre de l'habitació on dormia amb el seu germà. Hores d'ara, la degradació del material, el sobrepès són, Neus López, les principals hipòtesis de l'esfondrament mortal.
Els tècnics municipals i els bombers n'investiguen les causes. A l'habitació dormia el jove que ha mort i el seu germà de 13 anys, que ja ha rebut l'alta hospitalària. També s'analitza si l'habitatge construït abans del 1900 havia passat la inspecció tècnica. Es tracta d'una planta baixa i una planta superior. Una de les línies d'investigació és que la planta de dalt podria haver patit sobrepès. El Col·legi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Mallorca insisteix en la importància d'avisar un especialista si es detecten fissures, especialment si es tracta d'edificis antics. Ho explica el president Luis Alfonso de León.
Lo que tienen que hacer los propietarios es ser muy precavidos y en el momento en que detecten cualquier problema, sobre todo estructural, avisar a un técnico y que inspeccione su vivienda. Las casas cuando se caen avisan.
Manacor manté les festes de Sant Antoni amb algunes modificacions per homenatjar el jove que tocava a la banda de música municipal.
Demà, el segon ball davant la sala no comptarà amb recepció a l'Ajuntament. La colla de dimonis no ballaran davant el consistori i a la colcada tampoc sonarà la banda de música.
El municipi ha fet un minut de silenci al matí davant el consistori que s'ha repetit avui a hora baixa, fa tot just mitja hora, a les 7:30, a l'auditori de Manacor.
A la mostra de dol hi han assistit 800 persones, entre els quals la colla de dimonis i els sonadors de Sant Antoni, components de la banda de música de Manacor, de la qual formava part, com han dit, el jove.
L'home acusat de matar la seva parella ara fa gairebé un any a Palma passarà la primera nit a la presó.
Així ho ha ordenat la jutgessa després de prendre-li declaració. Segons els resultats de l'autòpsia i investigacions posteriors, la víctima de 27 anys hauria mort asfixiada presumptament per l'acusat i no per sobredosi, com apuntava en un primer moment. L'home tenia antecedents per violència masclista.
Els pescadors de Balears se sumen a la vaga estatal de dilluns que ve.
Ho fan per protestar contra les noves obligacions de control per part d'Europa. Entre les mesures més criticades figura l'obligació de notificar en 4 hores d'antelació l'arribada a port. El president de la Confraria de Pescadors, Domingo Bonnin, reclama una exempció per a les barques que pesquen manco de 12 hores.
Aquí hi ha 3 i surts cada dia.
Si tu has de fer un previs de 4 hores, encara estàs pescant i encara no saps les captures que tens.
Terra Ferida alerta que entre 2021 i 2024 s'han edificat 5 grans xalets en sòl rústic cada setmana.
Alguna d'aquestes edificacions assegura l'organització ecologista, fins i tot amb cap de golf particular. Són dades que ha donat a conèixer l'entitat que retorna després de 4 anys d'aturada.
I Maó tindrà pressupostos nous enguany després que l'equip municipal del PSIP, que governa en minoria, hagi acceptat les reivindicacions d'Ara Maó.
El problema més urgent a resoldre és la manca d'aigua potable a tot el municipi. Ara Maó considera que la política del Batlle, Héctor Pons, és erràtica i insuficient. Per això ha posat una sèrie de condicionants damunt la taula per acabar signant l'acord pressupostari amb el PSIP per enguany.
Donald Trump i Maria Corina Machado reuneixen a la Casa Blanca.
La trobada de l'opositora veneçolana té lloc l'endemà que el president dels Estats Units conversés ahir amb la presidenta del país, Delcy Rodríguez, a qui Trump qualifica de fantàstica, front Machado, a qui sembla que no donaria suport.
8:04, la informació...